A Ràdio Estel comença Àngels.
El sensellarisme és una de les realitats més dures de les nostres ciutats, una ferida oberta que recorda les profundes desigualtats que encara existeixen a la nostra societat. Darrere de cada persona que dorm al carrer hi ha una història de vulnerabilitat, de pèrdua de drets i sovint d'invisibilitat. Arrels Fundació i Justícia i Pau han unit esforços per posar nom i cara a aquesta realitat, per reflexionar amb una jornada en què van voler conscienciar sobre el sensellarisme com a vulneració també dels drets humans. Una iniciativa que ens convida a reflexionar, a no mirar cap a una altra banda i a actuar perquè ningú es vegi obligat a viure sense un sostre. Avui reflexió també sobre tot plegat aquí, a Àngels.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, doncs us donem la bona tarda a totes i a tots. Tenim ja engegat aquest nou capítol aquí a Ràdio Estel del nostre programa de la tarda dels diumenges. Tenim per endavant minuts per parlar, per conèixer, per presentar persones i entitats que treballen per al tercer sector social, sempre amb aquest esperit de servei, de posar-se en marxa, d'ajudar als qui més ho necessiten. I ja sabeu que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, qui us parla, Rafa Sanahuja, a la redacció i a la locució, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, al control tècnic i al muntatge musical. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Vinga, va, doncs estem contents de parlar-vos d'aquesta col·laboració especial entre dues entitats que porten anys lluitant per la justícia social i els drets humans, com és Arrels Fundació Justícia i Pau, organitzacions que han unit esforços per conscienciar sobre el sensellarisme i també sobre la dignitat humana, podríem dir, a través d'aquesta jornada de reflexió que va tenir lloc el passat mes de febrer. Una iniciativa que va voler posar el focus en les persones que viuen al carrer i recordar-nos que el sensellarisme és una vulneració dels drets humans, cosa que espero que tothom tinguem molt clar. Per parlar d'aquesta trobada i de tot el que es va reflexionar, tenim amb nosaltres la Beatriz Fernández, directora d'Arrels Fundació. Beatriz, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
I també a la directora d'Arrels Fundació, la Dolors Fernández, presidenta de Justícia i Pau. Exacte, que tenia aquí. He llegit malament el guió. Dolors, benvinguda,
no passa,
perdona.
Bé, moltes gràcies.
Presidenta de Justícia i Pau. Benvingudes totes dues. Beatriz, tu portes poc, eh? Com va? Com va el tema?
És una mica fals, això. Si porto poc com a direcció,
com a direcció,
és veritat,
és cert.
Però sí que jo sóc jurista de formació i, sí, i porto treballant a la Fundació justament com a jurista i responsable de l'equip jurídic i, per tant, de defensa dels drets des del 2002. És a dir, porto una trajectòria tens llarga a l'entitat. Sí.
Ja tens molt recorregut. I la direcció com l'has agafada? Com ho portes?
Interessant.
Ah, interessant. Bona resposta.
Molt interessant, sí, sí.
Bona resposta perquè no estàs dient que ni molt bé ni molt malament, sinó bueno, reptes, no? Reptes.
Correcte, correcte. Jo crec que el concepte és un repte molt gran, és un repte que em fa molta il·lusió, però que és un repte. Llavors, amb tot el que comporta de responsabilitat i de neguits a vegades, no? De temes, de molts temes sobre la taula.
El que sí que és cert, Dolors, també és que, clar, Arrels Fundació treballeu molt per aquest col·lectiu, no?, de persones sense llar, que ja sabem, perquè per aquest programa i per aquesta casa ja sabeu que tenim aquest esperit també molt social i molt de mirada humana, doncs hem passat testimonis, moltes persones, i és una de les realitats més complexes, més dures que n'hi ha, és així. Per tant, com va sorgir la idea d'aquesta jornada, aquesta col·laboració, aquesta unir les forces de dues entitats amb tantíssima ja tradició, tasca, experiència, doncs, i que a més barregen perfectament bé, no? La vulnerabilitat del sense llar, que evidentment moltes vegades tenen els seus drets vulnerats, i Justícia i Pau, que justament lluita sempre i reivindica el dret a cadascú a la dignitat. Com va sorgir aquesta idea?
Pues aquesta idea va sortir d'una cosa molt senzilla, perquè les coses hi ha vegades que les que surten millor són les que més senzilles es plantegen. Va sortir de que nosaltres cada any fem la trobada de família que en diem de Justícia i Pau, on ajuntem doncs, les diferents delegacions territorials, els socis, la gent que està de voluntari al voltant de Justícia i Pau. I a l'assemblea de l'any passat, el mes de juliol, es va parlar de la importància del tema de l'habitatge, que era un tema que estava molt candent en el carrer. Vam veure que Justícia i Pau tenia que dir alguna cosa sobre l'habitatge, vam crear un grup en aquests moments de treball, però no tant del sensellerisme només, sinó el dret a l'habitatge que ha de tenir qualsevol persona per dignitat. Llavors aquí podrem parlar de les diferents versions que hi ha, no? Per la gent gran, per la gent jove, per la sensellerida, però el dret a l'habitatge. Es va crear aquest grup i llavors a la trobada de família, que celebrem normalment el mes de febrer, vam dir, home, i per què no parlem de l'habitatge? I vam dir, no parlem tant de l'habitatge des del que nosaltres creiem i pensem, sinó anem en allà on estan visquent la realitat de la gent que no té sostre. Va ser una cosa tan fàcil com fer una trucada, la ve, no? Volem parlar d'això, en parlem, sí, ens vam posar d'acord. Però res, en 5 minuts ens vam posar d'acord, vam programar la jornada aquesta i senzillament la jornada el que volia posar sobre la taula era això. Era de dir, el dret per qualsevol persona a tenir un habitatge per tenir dignitat. Perquè si no, no es pot desenvolupar. El fet de no tenir habitatge afecta no només a la pròpia estimació, sinó un desenvolupament humà per la pròpia persona i per totes les persones que l'envolten, sobretot també per la canalla, pels infants, que té una repercussió molt directa. Per altra, també vam veure el tema de que molta gent que arriba aquí es troba al carrer, com molt bé sap la Bea, perquè són moltes persones de les que tracten, fugen d'una realitat. Fugint d'una realitat que venen cap aquí d'altres països, fugint d'una realitat de guerra, de persecució, de fam, per tant d'unes injustícies que fa que en el seu país no puguin viure i vinguin a buscar aquí, teòricament, una vida millor, que quan arriben tampoc es troben això. Per tant, és com un tema que tothom està posant sobre la taula, però que cal aprofundir quines són les causes i sobretot treballar conjuntament perquè això comença a ser ja una mancança estructural. O sigui, el tema de la vivenda ja no és allò puntual, sinó que comença a ser una mancança estructural perquè veiem gent que està treballant i tenen un sou i no es poden pagar la vivenda. I algunes d'aquestes persones es troben a fora del carrer al cap d'un temps. Per tant, és un tema que la societat i sobretot l'administració ho ha de tenir molt present. Les entitats podem fer estudis, podem posar el tema sobre la taula, podem donar pistes de com d'allò, Arrels pot donar doncs, respostes, però és un tema estructural. I llavors això implica també que molta gent, arrel de que no té habitatge, viu al carrer. El que ha fet de viure al carrer, la gent ha de subsistir. Si subsisteix, no saps de quina manera i potser la provoques a que faci una sèrie d'accions que després també nosaltres no volem, o que agafi una sèrie de vicis que nosaltres tampoc volem. Per tant, el no tenir habitatge comporta que poses al carrer una sèrie de gent que al final poden caure en moltes coses que ni ells mateixos s'havien plantejat.
Bueno, masterclass com a primera resposta. Has obert molts melons, Dolors, i evidentment des de Arrels Fundació la vostra mirada té especial cura, no? Cap a les persones sense llar que ja han arribat a aquesta situació. Des de Justícia i Pau, pel que veig, la mirada i aquesta trobada i aquesta reflexió ha tocat més pals. Recordem, 14 de febrer va ser aquesta reflexió, més pals, perquè al final el problema de l'habitatge, com tu deies, és ja estructural. Mireu, i si voleu comentem. Jo m'he mudat, he fet una mudança fa, a principi d'any. El dia 30 vam entrar al nou pis. Durant 6 mesos vaig estar buscant habitatge a Barcelona. Nosaltres treballem a Barcelona, els nostres fills van a l'escola a Barcelona. I han estat 6 mesos d'una angoixa increïble, perquè nosaltres tenim uns sous normals, treballadors, no ens entren 10.000 euros al mes, com pot ser que hi hagi gent que li passi. I clar, és que no, és a dir, és que no es pot assumir. Hem tingut la immensa sort, per dir-lo d'aquesta manera, nosaltres som creients, creiem que també el Senyor aquí ens ha ajudat, però és cert que hem trobat una agulla en un pallar. Hem trobat un pis fantàstic amb un propietari que ens ha deixat un preu increïble. Però clar, és un miracle pràcticament. evidentment, la problemàtica és molt forta quan ja arribes a aquest punt que jo no m'imagino com seria la primera nit de dir, és que avui he de dormir al carrer, ja no tinc un llit, ja no tinc una manta, ja no tinc... M'explico? No sé, jo reflexions que us deixo sobre la taula, també vull escoltar-te a ti, a tu Beatriz, com vas viure aquesta jornada i el que vulguis aportar.
Sí, mira, agafo el que l'última reflexió teva, no, que ve molt al fil de la qüestió. Quan nosaltres parlem de sensellarisme, efectivament nosaltres des d'Arrels treballem amb un sensellarisme molt concret, que són les persones sense sostre, és a dir, són persones que estan dormint al carrer, que no tenen literalment un sostre, però quan parlem de sensellarisme estem parlant de moltes realitats. O sigui, el que tenen en comú totes les persones que es troben en aquesta situació és que tenen vulnerat el seu dret a la vivenda. I en aquesta situació es troben les persones que tenim nosaltres, és a dir, els que es dormen al ras, però també les persones que dormen en habitacions, que a Barcelona n'hi ha moltíssimes i cada cop és una realitat més...
Exacte.
Més caríssimes, present.
Per cert, caríssimes.
Més present. I que quan escoltes a vegades a l'Ajuntament que diu solucions al sensellarisme, pagar habitacions, dius, home, doncs no és la solució, perquè en aquesta situació on s'hi troba molta gent i les considerem en situació de sensellar, però també es troben doncs, moltes persones, moltes dones, per exemple, víctimes de violència domèstica que no poden marxar a casa seva, persones que estan a punt de ser desnonades, que no poden pagar lloguer. És a dir, la realitat del sensellarisme és molt àmplia, però tothom que té, el que tothom té en comú és aquesta vulneració del dret a l'habitatge, no? I des d'aquí, la primera, com el primer lligam amb la proposta de Justícia i Pau, no? De dir, no, nosaltres, és veritat, des d'Arrels, potser és la cara més punyent, perquè és molt visible quan es vol veure, que aquesta també és una altra realitat, no? Perquè el sensellarisme de carrer, tot i que el puguem veure, passa molt desapercebut, però bueno, és com el més punyent, però la realitat del sensellarisme és molt més àmplia, no? I en relació amb el que deies, no? Malauradament, i deia la Dolors, malauradament el tema de l'habitatge és un aspecte, com deia la Dolors, estructural. És a dir, és un factor de benestar o de malestar social. I malauradament la situació de l'habitatge actual provoca malestar. Provoca malestar perquè són molts els grups socials que tenen problemes amb l'habitatge. I quan es pensen en solucions d'habitatge, es pensa i es parla, i nosaltres ho comprem, no? La necessitat de crear un parc d'habitatge social, de crear un parc d'habitatge assequible, de crear d'impulsar doncs, quotes d'habitatges doncs, adreçats a col·lectius amb necessitats econòmiques especials, però malauradament hi ha un gruix de població que parlar d'un habitatge social encara és inaccessible, perquè significa que han de tenir unes prestacions i una certa autonomia per poder pagar a l'habitatge i després seguir-se mantenint, poder pagar el menjar, poder pagar...
Exacte, les factures. Sí.
I avui en dia ja no és que solament no tinguin dret a un sostre, és que és molt difícil accedir fins i tot a habitatges més socials. Per tant, hem de pensar en un tipus d'allotjament com diem a vegades en el sector, no? Social-social o assequible-assequible, no? Perquè és més enllà del que ara podem parlar precisament pel que dèiem, perquè és una problemàtica que afecta a cada cop més, malauradament, a molts sectors de la població. No?
Ara, ja he pensat el que us vull preguntar i a mi mateix em sona igual una mica demagògic, però ho faré igual. Aquests dies hem vist que Televisió Espanyola, això és el govern d'Espanya, invertirà 55 milions d'euros en retransmetre el Mundial de Futbol dels Estats Units, que és d'aquí un any i uns mesos. Estem parlant de reforçar els exèrcits, l'armament europeu. Clar, mentrestant, milers de persones, no només a Barcelona, a arreu del món, no tenen un sostre. Com hem arribat al punt de que és més important estar armats per no sé què o veure un partit de futbol abans que aquestes persones quant de bé faria els 55 milions d'euros que igual no són suficients, evidentment, però quant de bé faria en no ho sé, en solucionar alguna cosa, perquè ja estic veient que és un problema estructural, que no és la solució posar més habitatges i que entrin, no. És que és un problema de sous, és un problema de burocràcia, és un problema de que estan aquí però no et dono els papers per treballar fins que no estiguis donat d'alta de no sé què, però no et puc donar d'alta fins que no estiguis treballant. Contradiccions en la pròpia administració. Com és possible que això, que és la base perdoneu que m'estigui emocionant, la base de la dignitat humana no es, porti, no es tingui present. És que a mi no, no m'entra al cap.
A veure, jo davant d'això que dius, jo com vaig sentir que Europa, ja no només Espanya, sinó Europa, Europa jo diria Europa. Que el món, sí, casa, sí, sí. Pràcticament, perquè fora de dos o tres països tothom ha dit que endavant, bueno, treien no sé quants milions d'euros per armament, per la seguretat que en diuen, em vaig quedar sorpresa, perquè fins ara no hi havia diners per moltes coses. Ja no parlo de l'habitatge, ni per educació, ni per sanitat, ni per no sé què, ja dic, i ara resulta que de cop i volta tothom es posa d'acord i hauran diners, no sé d'on, perquè diuen que tampoc es trauran de tots els serveis bàsics, però fins ara no n'hi havia, per tant, aquí que ens ho expliqui algú, i ara surten tot ple de diners, no? A mi em va sulfurar, per d'una manera.
Perdona, Dolors, no estem parlant... tinc al cap la xifra de 55 milions d'euros del Mundial, perquè la tinc al cap, però en aquest cas, quan parlem d'armament, estem parlant de...
Milions.
De milions de milions.
Sí, sí, sí.
Una barbaritat.
I per tant, llavors, quan veus tu la realitat que s'està demanant a la gent, per exemple, que arriba, no? A la gent que arriba, que se li està fent molt difícil qualsevol gestió. És a dir, pensem que la gent que arriba coneix l'idioma, entén el nostre modus vivendi. I hi ha gent que arriba aquí i alguns potser no han vist, vés a saber, en el seu país alguna cosa que aquí és com normal. Sempre poso l'exemple del Sàhara, no? I aquí els nens, quan hi ha les colònies del Sàhara, la primera vegada que van arribar aquí a Barcelona, van veure les escales mecàniques de l'aeroport.
Sí.
Però no sabien què fer.
No ho havien vist mai.
No ho havien vist mai. Sí, sí. Un aixet en una casa, allò que fan clinc i surt l'aigua, no sabien què passava. Per tant, nosaltres anem per fet una sèrie de realitats que molta gent té. I llavors la tractem com si tot això ho tingués assumit. Bueno, jo crec que aquí falta una mica la sensibilitat de la realitat que tenim. Això per una banda. Però crec que quan parlem d'aquests milions i a nivell de govern, que hi ha una pugna política. I crec que en aquests moments, abans potser, no ho sé si era tant, però en aquests moments hi ha una polarització política molt forta, molt forta, que són incapaços de posar-se d'acord pel bé de la seva població. No només això, sinó que estan fent discursos per alterar la convivència. Jo penso que aquí hi havia una convivència amb les diferències i en aquests moments, amb els diferents discursos que s'estan fent en aquí mateix, a Espanya, a Europa,
a Catalunya també.
Aquests discursos fan que una convivència que era normalitzada, que la gent podia tenir les diferències, però convivien, s'està polaritzant. Això, jo dic, no saben la influència que tenen. No saben que estan treballant en un polvorí. I després, quan passi alguna cosa, resulta que el problema serà de la pròpia gent. Jo crec que hi ha una irresponsabilitat, senzillament ho dic clarament, és una irresponsabilitat. I em sap molt de greu dir-ho perquè la política és l'art de governar el bé comú, no? Les persones que tu tens al teu abast en el teu territori. I aquesta és la base de la política. Uns posaran l'accent més en una cosa o en una altra, però aquesta, quan la política es converteix que per prevaldre jo tot s'hi val, estem fent una mala política, una mala praxi.
Ara us quedareu de pedra, però se'ns ha acabat el temps. Sí que vull escoltar-te un altre cop, Beatriz. Ja, és que aquestes converses, quan es viuen amb veritat, amb autenticitat i amb passió, sembla que el temps vola. Ja us ho he dit abans de començar, perquè tinc l'experiència. Clar, escoltant la reflexió de Dolors, tot el que es va parlar en aquesta trobada fantàstica que vau tenir, la visibilitat que li voleu donar, jo et demanaria quina llum d'esperança... No? No vull acabar amb aquest punt tan tràgic, perquè al final és que ens esgarrarem les vestidures. Quin és el punt d'esperança, Beatriz?
Jo crec que n'hi ha molts, sincerament. O sigui, jo crec que encara tenim, encara podem veure la implicació de la societat. Els actes com els que hem fet, és a dir, aquest acte que hem fet conjunt amb la participació de la família de Justícia Pau, amb la participació de la família d'Arrels, justament per parlar d'un tema com és el sensellarisme, que és el que us deia, és molt invisible, això ja és un punt d'esperança. És a dir, jo crec que hi ha tot una... És veritat, estem en un moment en què si fem cas de tot el que tenim al voltant, la desesperança hauria d'imparar. Però tot i amb això, som molts, hi ha molta gent que encara continua treballant per posar davant de tot els drets humans, més que no pas la qüestió econòmica, per posar davant de tot el benestar social, per posar davant de tot la perspectiva de drets de les persones, més que no pas les perspectives economicistes o materialistes. I encara som molts que estem en aquesta lluita. Jo crec que està molt bé seguir parlant, que, o sigui, seguir com, en la lluita en aquest sentit, i dic lluita en aquest, precisament en aquest sentit, de, davant d'un discurs i d'un relat, a més, que ens posa per davant aquesta necessitat de seguretat, de que estem en perill, de que el que és forani és perillós, som molts els que encara seguim treballant amb la diversitat, amb l'acceptació, amb la tolerància, amb l'acceptar l'altre, amb estar al costat d'aquestes persones que necessiten aquest, aquest acompanyament, i ho veiem nosaltres amb trobades amb els voluntaris que s'acaben, que segueixen apuntant, amb els socis, que les entitats segueixen apostant per la feina que fem. Vull dir, ja, jo estic convençuda que l'esperança, com diu, és el darrer que es perd, però en aquest cas està molt present.
Beatriz Fernández, directora de la Fundació, i Dolors Fernández, presidenta de... Sou Fernández, les dues?
Sí,
ara, és veritat.
Ni en pocs, és veritat. Dolors, presidenta de Justícia i Pau, gràcies per aquest discurs. Ja sé que ha passat molt ràpid, però és molt necessari. Jo crec que s'han dit coses interessantíssimes. Gràcies també per la tasca que porteu endavant, que és enorme, que és necessària, i que al final... si t'escoltes a tu mateixa, sou el punt de llum i d'esperança. Les persones que encara teniu aquesta mirada més enllà, no? De la, com tu deies, dels polítics o de les persones que volen buscar el seu propi benefici, doncs hi ha entitats, persones, cors, amor en accions com les vostres i en entitats com les vostres. Gràcies. Sí, sí, endavant, Dolors.
Només una cosa. Per mi, com deia la Bea, l'esperança. L'esperança, si és qui ens la donarà, justament la gent que està al carrer. Aquesta és la nostra esperança.
Doncs hauríem d'acabar el programa aquí mateix perquè és el remat perfecte. Moltes gràcies a tu, a totes dues.
A vosaltres.
A tu, merci.
Després d'escoltar les paraules de Beatriz i Dolors, queda clar que el sensellarisme és una realitat que no podem ignorar. Aquesta cançó que estem escoltant, Streets of Philadelphia, de Bruce Springsteen, diu algunes coses interessants. Diu, per exemple, no vaig veure cap amic meu, no vaig veure cap cara de familiar. Aquest vers ens recorda la soledat, l'invisibilitat, on es pot arribar la persona, on pot arribar la persona sense llar o qualsevol persona amb tantes dificultats i vulnerabilitats. Però també ens interpel·la a no ser còmplices d'aquesta indiferència. Com ens acaba de dir la Dolors, l'esperança ens la donen les persones, les que ajuden i les que reben l'ajuda i el seu agraïment. Això ha estat Àngels, la mirada social, la mirada real. Ens retrobem d'aquí 7 dies. Adéu-siau.
Àngels, un programa de la Fundació Llegat Roca i Pi.